es la que se está sintiendo mal, la familia que se está sintiendo también francamente mal, y nosotros muy mal por este incidente y sobre todo por la persona.
11 i 4 minuts, més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts sense temps, tercera i darrera hora de programa, i volem contar-vos que un nen i son pare, que varen anar a cau un home d'Àvila a tornar-li la cartera que havia perdut amb 1.300 euros de dins, ha estat la notícia que més mos ha sorprès el dia d'avui.
Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir.
Yo canto para que sonría mamá.
És que me'n recordo que el meu cosí i jo mos bareàvem quan cantàvem aquesta cançó per saber quina frase deia cadascun. Clar, els nins dels 80 teníem
ara
aquestes...
Ara mateix mos entenen, els nins dels 80.
Sí, els nins del 80 teníem aquestes diversions. Cantar Que canten los niños de José Luis Perales. Clar, és que així hem sortit. Però bé, la història d'avui és molt més... no sé si molt més tenda que aquesta cançó,
no,
però sí que
igual,
paga
sí
la pena destacar-la, perquè és una història d'honestedat que ha emocionat aquesta setmana la ciutat d'Àvila. Un nin d'uns 10 anys i son pare han tornat una cartera amb 1.300 euros en efectiu al seu propi i després que aquest la perdés a una pista d'skate. Tot va passar dilluns passat, l'home havia anat a patinar i sense adonar-se'n va deixar oblidada la cartera damunt una estructura metàl·lica del recinte. A dins hi duia la recaptació de diversos dies de feina, ho han dit, 1.300 euros, a més de documentació personal i targetes bancàries. Quan hores més tard se'n va adonar, va tornar desesperat al parc, però la cartera ja no hi era. I aleshores va avisar la policia i va donar els doblers pràcticament per perduts. La sorpresa va arribar quan aquella mateixa nit, poc abans de les 10, algú va tocar el timbre de casa seva. Era un jove que li va dir tranquil, que la cartera és en bones mans. El relat continuava al carrer quan aquest bon home va sortir de casa. Allà l'esperaven el nin, que havia trobat la cartera, i son pare, una família marroquina que havia decidit cercar l'adreça del propietari per tornar-li personalment els doblers. Segons explica l'home afectat, el pare fins i tot li va demanar que comptés els bitllets per comprovar que no faltava res, però ell s'hi va negar. Diu que el gest el va emocionar tant que només podia abraçar-los. Després va intentar recompensar-los en 100 euros, però la família no els va voler acceptar. El propietari assegura que el més important no va ser recuperar aquest doblers, sinó la lliçó d'humanitat i honestedat que aquest pare estava transmetent al seu fill. Una història que a nosaltres mos ha sorprès i mos ha agradat, i per això l'ha destacat, Marta.
Home, és que tu fas el que t'ensenyen els teus pares, no? I probablement aquest pare li ha donat una lliçó de per vida, i en el futur aquest nen, quan se trobi una cartera, la tornarà. Fixa't que quan t'hem comentat el tema a les 9, m'ha donat temps per a la reflexió, com sempre feim, perquè hem passat ja més de 2 hores, i jo te puc confessar que d'adolescent perdia molt ses coses. Ara encara perd algunes, no? Però d'adolescent encara era un poc més despistada i perdia sovint les claus. De fet, les vaig perdre 2 vegades, i he de dir que vaig anar 2 vegades objectes perduts de l'Ajuntament, i eren. O sigui que sempre hi ha bona gent que troba claus, que troba una borsa al carrer o que fins i tot troba una cartera amb dobbers i la torna. Jo crec que això és... Cal destacar que encara queda bona gent, Xisco Nadal.
Te puc comprar aquest argument, estimada, però unes claus no són 1.300 euros.
No, però tu t'aprens la molèstia d'anar objectes perduts... També t'has de prendre sa molèstia. En un món en què vivim, que tothom sembla que està superocupat, que no té temps per res...
Un temps, quan perdies qualque cosa, quan perdies qualque cosa, no, quan trobaves qualque cosa que qualcú havia perdut, una solució, era ficar-la dins una bústia de correus. Tu ho ficaves allà de dins i ja, evidentment, Correus, com a empresa pública, en el seu moment ja s'encarregava de dur a la policia i arribava allà objectes trobats. A mi aquesta història m'agrada perquè demostra que encara poden creure en la humanitat, que tothom no actuaria de la mateixa manera, i també el fet que siguin una família marroquina trob que s'han de destacar notícies positives per part de població migrada, perquè sembla que només parlem el focus amb allò negatiu, però bona gent n'hi ha per tot. I quan diu... el jove que va recuperar els seus doblers, la lliçó que va donar aquest pare en el seu fill no s'apaga en doblers, perquè hi ha coses que t'ensenyen a casa, i si des de petit t'ensenyen un mínim sentit de la justícia, de la moralitat, de la rectitud, etc., és una cosa que t'acompanya durant tota la teva vida. Mos demanàvem, nosaltres des d'aquí s'hi tornat? Jo crec que d'entrada sí, perquè jo ja he contat que jo vaig perdre un dia 300 euros i vaig estar 3 setmanes malalt, també perquè era una època complicada de la meva vida en què no sempre les coses van bé, i perdre 300 euros te pot desquetralar el que seria el teu mes, molt més si en perds 1.300. Supos que si has estat dins aquestes sabates és molt més fàcil que no tinguis la temptació de quedar-te. En canvi, tampoc jutjarem a ningú, perquè pot ser tu te trobes 1.300 euros en terra, dins un sobre, no du nom, no du res, no hi ha una cartera, no hi ha cap pista, meam, està molt bé negat a Cristi i en el culpuago, però no tothom té aquests dots per deduir on ha de dur aquest doblers, i potser te'ls quedes perquè dius, perquè se't quedi un altre, me'ls quedo jo. Però si ja trobes la cartera, un document d'identitat, una adreça, lo més lògic és fer el que varen fer aquest pare i aquest fill marroquins, que és cercar l'amo d'aquest doblers i tornar-los.
I com se contempla, no?, una notícia d'aquestes característiques quan tot són notícies dolentes, no?
Clar.
Perquè és veritat, hi vivim un temps un tant convuls respecte a males notícies, que de sobte passin aquestes coses, jo crec que ajuda molt a creure en la humanitat, en aquests gests que fan que la vida sigui millor, malament sigui un petit detall.
I mira que darrerament costa creure en la humanitat, eh? Però petits detalls com aquests, petits gestos, demostren que, per això, això, els humans sempre seran necessaris per moltes intel·ligències artificials que hagi pel món.
Un gest?
L'ésser humà sempre portarà aquest punt de calidesa extra en aquest tipus d'històries.
Que un gest pot canviar la vida. I un llibre també. No sé si tu tens algun llibre que t'hagi canviat la vida, Xisco Nadal.
Però que bé files, Marta Guerau, ni que ara no me diguis...
Que parlant de llibres...
Que per sorpresa, ara ens revisarem un escriptor.
Pot ser, sí. Mira, hi ha novel·les que cerquen només entretenir, i n'hi ha d'altres que a més t'obliguen a mirar el món amb una certa incomoditat. Ens referim al nou thriller de Manel Loureiro. Parteix d'una premissa extrema. Un home destruït accepta la missió d'assassinar tots els líders de la Unió Europea reunits a Tocha.
Per darrere del ritme, però darrere d'aquest ritme frenètic i de la tensió política, aquesta novel·la, Antes de que todo cambie, parla també de culpa, parla de manipulació i de la fragilitat de les democràcies i de la sensació contemporània de que tot pot esclatar en qualsevol moment. Una sensació, Marta, que tots experimentem dia a dia perquè vivim un món molt, molt convuls. I precisament volem parlar d'aquesta novel·la amb en Manel Loureiro, un dels autors de thriller més llegits internacionalment i que torna a convertir Galícia en escenari literari i emocional. Manel, bons dies, bon dia, com estàs?
Hola, muy buenos días, bon dia, encantado de estar con vosotros.
Nosaltres encantats de tornar parlant tu. Ara parlarem d'aquest Antes de que todo cambie, però t'he de dir que ets un dels autors d'aquest salera, d'aquest programa, perquè tinc una Yolanda, la meva companya de producció, i una Marta Guerau, la meva directora, que són fans absolutes de Manel Loureiro i que t'han llegit a les totes. I que per això avui feim aquesta entrevista. Només volia donar aquesta pinzellada, perquè els oients s'ho mereixen tot. I en Manel també.
Bueno, para mí siempre es un gusto. Mira, descubrir que tienes lectores en muchos sitios diferentes es muy agradecido. Yo siempre lo digo, soy una persona terriblemente afortunada, ¿no? El ser un escritor, ahora mismo hay un montón de gente que quiere escribir, que quiere contar historias, y tener la suerte de que tus historias lleguen a muchos sitios diferentes, a muchos idiomas diferentes, es un privilegio y bueno, estoy encantado.
Te descobrirem quan La tormenta passe, amb el qual vas guanyar el Premi Lara de novel·la, i ara tornes amb aquest thriller, una novel·la que arranca gairebé amb un impossible, que és matar simultàniament tots els dirigents europeus. Clar, quan a Manel Loureiro se li acut aquesta premissa tan extrema, no sé si el primer repte és fer-la creïble o fer-la inquietant. Lo digo porque, asimismo, el planteamiento, esto de matar a todos los dirigentes europeos, a mí no me cabe en la cabeza, básicamente por todos los jefes de seguridad que llevan asociados. Claro, ¿cuál fue el reto? ¿Hacerlo creíble o hacerlo interesante?
Pues verdad, pues la verdad es que la idea surge de, primero, del espíritu de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Fijaos, vosotros os ponéis delante de esos micrófonos todas las mañanas, tenéis que dar las noticias en ocasiones y sabéis que estamos todos con la sensación de que estamos al borde de algo, de que algo está a punto de suceder. No sabemos muy bien lo que es, lo que los alemanes, que tienen una palabra para todo, le llaman el Zeitgeist, ¿no? El espíritu de los tiempos. Pero además de esto, los magnicidios a mí siempre me han fascinado, porque normalmente significan que es un punto y aparte en la historia. Siempre que suceden es porque algo más grande está a punto de suceder. Fíjate, desde la antigüedad, Filipo de Macedonia, Julio César, el archiduque Francisco, Kennedy, Olof Palme, Indira Gandhi, siempre que ha habido un magnicidio, siempre que han matado a un dirigente, ha pasado algo. Y ahora, claro, imagínate Unión Europea, que de repente alguien encargue que eliminen no a uno, no a dos, sino a todos los dirigentes de la Unión Europea. ¿Quién saldría beneficiado de ese golpe? ¿Quién lo encargaría? ¿Cómo se haría? ¿Quién sería el responsable? ¿Cuáles serían las consecuencias? La respuesta a esa y otras muchas preguntas está dentro de ahí, de antes de que todo cambie.
Que, por cierto, haya ido a lo grande, Manel Loureiro, porque prácticamente hablan de todos los dirigentes, pero también nos planteamos una novela muy difícil de construir para que esto sea creíble, como apuntaba Chisco, muchas conversaciones previas con servicios de seguridad, con cuerpos del Estado, con investigadores privados, la construcción del libro, imaginemos que habrá tenido muchísima complejidad.
Sí, porque sabes que una novela, como una película, es una gran mentira, ¿no? Es decir, cuando estás viendo una película sabes que es mentira, que son actrices, que son actores. Cuando lees una novela sabes que es algo que ha salido de la cabeza de alguien. Pero las mejores mentiras son aquellas que tienen muchas partes de verdad, porque eso es lo que las hace absolutamente indistinguibles. Para esta historia he tenido que hablar, pues eso, con muchísima gente de los servicios de escolta, de Casa Real, de Moncloa, de presidencias autonómicas, de presidentes de otros países. Y cada uno, bueno, estoy seguro de que se guardaron un montón de cosas que no me contaron, lógicamente, y otras que sí me contaron, me pidieron que no las usase, pero todo lo demás está ahí, porque tiene que ser lo más real posible. También hablé, por cierto, con agentes del CNI y del antiguo CSIC, y esto fue muy curioso, me pasó una anécdota maravillosa mientras estaba haciendo la documentación, que era que quedé con un antiguo agente del CNI, y cuando llego al sitio donde había quedado, de repente me llega un mensaje al móvil y me dice: veo que ya estás ahí, ahora vete al siguiente punto. O sea, me sentí como el protagonista de una película que le estaba siendo observado y tenía que meterme en el mundo paranoico de otra persona. Todo lo que aparece en Antes de que todo cambie está muy bien fundamentado, porque creo que tiene que ser una historia muy bien contada. Es algo que podría pasar. Yo concibo la literatura como diversión, como entretenimiento. Cuando alguien esté leyendo Antes de que todo cambie, lo que quiero no solo es que pase un rato de tensión, de emoción mientras pasa páginas, mientras se ve atrapado por el libro, sino que tenga la sensación de esto podría pasar de verdad.
Clar, Manel, tu humanitzes en el teu protagonista, en Samuel Ollo. Jo ara estic pensant, per exemple, en la novel·la de Frederick Forsyth, la de Chacal, que després varen fer una pel·lícula, que és quan en Chacal, teòricament, intenta assassinar el general de Gaulle, president de França. I clar, el personatge que està construït en aquella novel·la mos parla d'un terrorista, però no li dona rerefons psicològic. En canvi, esteu Samuel Ollos accepta aquesta missió després d'una tragèdia personal. No sé si t'interessava més construir el retrat d'un terrorista o és d'un home en la brúixola moral desnortada pel dolor. Però, clar, tu protagonista sí que tiene muchos matices. Intentamos entender un poco por qué trabaja de lo que trabaja.
Pues mira, es que es muy sencillo. Había un gran reto para mí al principio. Sam, el protagonista, es un villano, es un terrorista. Es alguien que va a cometer un atentado que le va a costar la vida a decenas de personas y cuyas consecuencias se van a extender por toda Europa como una ola. Nadie sabe las consecuencias de un magnicidio de esas características. Pero al mismo tiempo necesitaba que las lectoras, que los lectores empatizasen con él desde el primer momento. Y eso es muy difícil. ¿Cómo empatizas con alguien que va a hacer algo tan horrible? Pues colocándolo en una situación absolutamente imposible. Él está destrozado porque ha perdido a su hijo. No hay nada peor que perder un hijo. Es lo más antinatural que le puede pasar a un ser humano. Que se mueran tus padres es lo lógico, es ley de vida. Que se muera un hijo, no. Y en ese momento, cuando está destrozado por ese dolor, alguien le ofrece una salida. Una salida que, además de aliviar el dolor, le ofrece respuestas y le ofrece venganza. En ese momento, él lo acepta. Porque en ese momento también lo aceptan los lectores. Porque ahí se desdibujan todas las líneas morales. En ese momento en el que no hay respuestas correctas, en el que todas las preguntas son endiabladas, es ese momento en el que tú como lector dices, vale, Sam, eres un terrorista, vas a cometer un atentado, pero yo en tu lugar haría exactamente lo mismo. Y sobre todo, tienes ganas de que no le pillen en ningún momento a lo largo de las casi 500 páginas de història.
Això passa, a moltes pel·lícules, no? Que dius, mare meva, estic intentant posar-me de la part, no?, del dolent de la història, i això és perquè Manel Loureiro treballa molt bé amb la tensió. Hi ha una cosa que nosaltres hem aprofitat just a la primera hora per fer un petit debat entre nosaltres, no?, que tu dius que si el lector no queda enganxat en 40 pàgines, he fet malament la meva feina. I teníamos ese debate, Xisco i jo, esta mañana, de si aguantábamos esas 40 páginas o no aguantábamos estas 40. Chico decía que fins i tot tu arribaves a les 70 o 80, ¿no? Incluso aumentaba un poquito más esa franja. Tú ya has puesto el límite en 40, porque crees que a partir de ahí se puede definir en qué has hecho bien el trabajo o no. ¿Manel Loureiro, como lector, es de los de aguantar o de los que sin piedad pega carpetazo?
Pues mira, es muy buena pregunta, porque yo antes era de los que empezaba un libro y tenía que terminarlo, ¿no? Porque sentía que tenía como un compromiso. Pero ahora me he dado cuenta de una cosa, que la oferta es infinita y nuestro tiempo, desgraciadamente, cada vez es más limitado. Así que siempre le doy un margen de esas primeras 50, 60 páginas a un libro. Y si al llegar ahí no estoy dentro del libro, lo dejo. No significa que sea malo, significa que ese libro no es para mí. Bueno o malo ya es una percepción, ya es una cuestión de gustos, ¿no? Pero sí estoy seguro de que un thriller, una novela de estas características, te tiene que agarrar de las solapas desde el primer momento, te tiene que arrastrar desde el primer momento y te tiene que hacer partícipe de la historia prácticamente desde el principio. Por eso, como creo que los libros tienen que hablar por sí mismos, yo siempre hago esta propuesta. Coge, antes de que todo cambie en tu librería, échale una ojeada, empieza a leerlo. Y si a las 40 páginas eres capaz de dejarlo, yo estaré equivocado. Pero si no, estoy convencido que te va a arrastrar hasta el final.
Bum, clar, és que no podem afegir molt més.
No. Si que començarem a llegir.
Si aquest home amb aquesta veu te diu vas a seguir leyendo, clar, no te queda més remei que llegir. Clar, som en conversa amb Manel Loureiro, autor gallec, ja una trajectòria d'èxits. L'any passat en sa darrera novel·la va guanyar el premi Lara de novel·la, ara ve a presentar-nos Antes de que todo cambie. I, Manel, després de l'èxit audiovisual que va suposar Apocalipsis Z, no sé si ja escrius també una mica pensant en les teves en què les teves històries poden acabar convertides en sèries o pel·lícules. Ho dic perquè a mi m'encantaria, no sé si Netflix, HBO, que agafàs aquest Antes de que todo cambie i facin una sèrie d'aquestes de pinyol vermell, no? Una sèrie d'acció d'estes sí. Que també te deja atrapado des del primer capítol. Però, per favor, si la hacen, que sea autoconclusiva. No nos dejes como esta gente que te tiene 8 temporadas esperando y que tardan años en rodarla. La tuya que sea de principio a fin para poderla disfrutar un poco como la novela.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay nada peor del que... Es lo peor como espectador, tener que esperar de temporada a temporada. Y sabes, cuando pasa esto, que de repente hay niños actores que van creciendo y todo el mundo actúa como si no pasase nada, ¿sabes? Y de repente empezó siendo un niño de 5 años y tienes un adolescente 3 temporadas después. Bueno,
claro, Manel, tú que eres un niño de los 80 como nosotros, sensación de vivir hizo mucho daño. Si nosotros compramos el marco mental de que Brandon Walsh con 38 aún iba al Beverly Hills High School, a partir de aquí... Es decir, la industria entendió que nosotros lo compraríamos todo. Por tanto, también ahí, un poco de mea culpa tenemos que aceptar.
Eso, tú recuerda que eso lo exportamos después aquí con Al salir de clase, que tenías alumnos con canas, claro, en el instituto. Pero bueno, sí, no, y ahora por retomar el tema, es que me encanta que me digas esto porque sí, efectivamente, es cierto que yo tengo una manera muy visual, muy gráfica de contar las cosas, pero eso es primero porque es mi estilo y segundo porque todos nosotros, incluidos vosotros y toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, somos hijos de la generación audiovisual. Hemos crecido merendando delante de la tele, viendo películas en el cine, en plataformas, en televisión. Eso hace que tengamos una serie de esquemas mentales en nuestra cabeza que nos interese que nos cuenten las cosas de otra manera, mucho más gráfica, mucho más directa, mucho más visual, porque ya la completamos, ¿no?, con todas nuestras referencias. Y bueno, el tema de las adaptaciones, yo antes te decía que soy muy afortunado, lo repito, soy muy afortunado porque soy un autor cuyos libros se convierten en películas y se convierten en series, ¿no? Apocalipsis Z fue la película más vista de toda la historia de Prime Video a nivel mundial. Se estrenó el año pasado. Este año estrenamos la siguiente de la serie. A finales de año arrancamos con un rodaje para otra plataforma de una serie de Cuando la tormenta pase, de mi anterior novela. Para el año que viene hay otras dos series en marcha. Antes de que todo cambie, bueno, pues antes de ser publicada ya tenía proposiciones de adaptación. Me gustaría decir que esto es lo normal, que esto es lo habitual, pero no, no es lo habitual, esto es absolutamente extraordinario. Y cuando te pasa, lo único que puedes hacer es dar gracias, disfrutarlo y mirarlo. El niño el Manel de 15 años, el que veía Sensación de Vivir, como dices tú, que vive todavía en alguna parte de mí, te garantizo que está viendo todo esto con los ojos como platos y pensando... ¿Cómo es posible que esté pasando?
Qué curioso. Manel, tú ara parles de lo extraordinario, también la importancia de creer en uno mismo, porque Apocalipsis Z va començar com un blog, després tu ja vas començar a publicar novel·les, ja ara ets un dels autors de thriller més venuts de l'estat espanyol. Clar, si tu eso se lo cuentas a este Manel de 15 años, no sé si él si hubiera creído que era ciencia ficción absoluta.
No se lo hubiese creído. Mira... Yo creo que... Yo siempre he dicho que soy una persona que ha tenido muchos momentos Forrest Gump a lo largo de su vida. ¿Sabéis? El protagonista de esa película, que era un tipo no excesivamente brillante, pero que tenía una habilidad increíble, que siempre estaba en el lugar indicado, en el momento idóneo y con las circunstancias correctas, ¿no? Y a mí esto me ha pasado en varias ocasiones. Yo trabajaba como abogado, de repente publico una historia en un blog para entretenerme yo, para hacer un poco de terapia, de limpiarme de la literatura jurídica... Ese blog se transforma en un fenómeno viral cuando nadie sabía lo que era un fenómeno viral. De ahí salta un libro, el libro se transforma en un bestseller, se empieza a traducir un montón de idiomas en un montón de países, se transforma en una película, a ese libro le sigue otro y otro y otro. Bueno, hace falta mucha suerte. Hace falta una pequeña dosis de talento y hace falta una enorme cantidad de trabajo. Pero lo que yo digo, es decir, para aquellas personas que nos estén viendo o escuchando ahora, que quieran escribir una historia, que tengan eso dentro de yo quiero publicar un libro, quiero ser escritor, se puede llegar y se puede hacer. Y hay muchas maneras de hacerlo. Es difícil, no voy a negarlo, es muy, muy difícil, porque este es un sistema muy competitivo, ¿no? Muy, muy darwiniano. Al final vas quedando en un sitio muy estrechito donde quedan pocos nombres. Pero si yo lo he conseguido, vosotros también.
A través de muchísimo trabajo, como es lógico, muchísimo esfuerzo. Por cierto, Cuando la tormenta pase, uno de los libros más vendidos y más leídos en Estados Unidos. O sea que el éxito de Manel Loureiro traspasa todas las fronteras. Seguro que has hecho centenares de entrevistas en medios de comunicación, pero te voy a dar una razón por la que seguro te acuerdas de Chisco Nadal. Porque en la anterior entrevista... cuando justo acababas de publicar Cuando la tormenta pase, no solo hablamos de la novela, que por cierto nos fascinó y que además he de decir que es altamente adictiva y la recomiendo 100%. Esta aún no he tenido la oportunidad de leerla, pero seguro que supero las 40 páginas, vamos, eso por supuesto. Te hizo una referencia acerca de cuál era tu secreto para ese pelazo. Estoy seguro que te acuerdas.
Creo que sí. Yo siempre he dicho lo mismo. Mira, es que yo me peino con
tal. Y te he de dir, Manel, que ahora sumas pelazo y biblioteca. Yo ahora entiendo que esto ya es un punto irresistible.
Sí, porque la otra vez el plano era más pequeño.
Era más petit. Sí. Y claro. Yolanda Ruiz, mi compañera de producción, me ha enviado un mensaje y me dijo, pídele si nos invita un día a su casa. Que quede claro que es ella, que lo pide, pero yo me apunto.
Escúchame, Y ahora lo que estáis viendo por detrás es una parte. Estoy en mi estudio. Yo soy bibliófilo, ¿vale? O sea, estoy rodeado, todo lo que no veis en plano, todo lo que está por detrás de la cámara y por el otro lado. Hay aquí más de 5.000 libros, más o menos. Entre, sí, 5.000 algo de libros. Y eso es un problema, porque coleccionistas, claro, libros tienen la mala costumbre, claro, de ocupar un montón. La gente que, ¿sabes? O sea, los que compráis libros sabéis que llega un momento en el que te devoran el espacio. Entonces, yo al final tuve que irme, o sea, tuve que sacarlo de mi casa para llevármelo aquí a mi estudio, y estáis absolutamente invitados cada vez cuando vengáis por Galicia, que está todo el mundo invitado a venir a Galicia, que se está muy bien por aquí. Organizamos una visita, y aparte de ver libros y de compartir confidencias, os invito a comer. ¿Qué te parece?
Bueno.
Entonces ahora ya sí que nos lo tomamos.
Manel, hacía tanto tiempo que un hombre no me invitaba a comer, que ahora ya la mañana acaba de coger otro ritmo, las cosas como son.
Manel, bueno, Loureiro.
Pues es fantástico.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias por atendernos una vez más, y disfrutaremos tu novela, sin duda, ya tenemos ganas de empezarla. Un abrazo desde aquí.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme para vosotros y para todo vuestro equipo.
Igualment, per tu. Escriptor molt interessant i, a més, molt agut, perquè quan te tens feia, com tu bé has explicat, que no te feien una convidada d'aquestes característiques. I amb un Galícia, que se menja molt bé, eh?
I amb un tot en aquesta biblioteca, que clar...
Només mos ha mostrat un bocí. Imagina't el que hi havia darrere.
Tu saps el que és tenir 5.000 llibres. És una fantasia.
No, i sobretot la importància de llegir, no? Que un escriptor, si vols ser bon escriptor, evidentment
perquè
ha de llegir.
Perquè tu, ara m'ha vingut a preguntar, és que tu, quan t'has llegit un llibre, sí, ets capaç de regalar-lo de tirar-lo?
No, de fet, sempre he trobat a faltar tenir com un segell, que vam veure un, te'n recordes? Sí. No? Que tu pots personalitzar els teus llibres. I ha
perquè
com
no
desapareguin. De... Exactament. No sóc capaç. I he de dir que els llibres que cap cedint, no? Dic sempre, per favor, amb tornada, perquè necessita. Hi ha alguns que te sap greu que parteixin de ca teva, no? És veritat, perquè...
No diré res de rima, de retorn dels llibres a la redacció del dia, perquè estic content perquè m'han convidat a dinar i no vull explicar secrets que no toquen.
Petita pausa per publicitat, tornem tot d'una.
Tres ràdios. Joc net.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
També inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Parlem de salut bucal, somriure, és molt més que una qüestió estètica. La salut bucodental influeix en la manera de parlar, de menjar, de respirar i fins i tot en l'autoestima i també la qualitat de vida de les persones, Xisco.
Així és, i amb motiu del Dia Mundial de l'Ortodòncia, que et celebra que 15 de maig, la Societat Espanyola d'Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial ha posat en marxa la campanya Cada sonrisa és única i su futuro también, per conscienciar sobre la importància de tenir cura de la salut dental des de la infància.
Els experts recorden que una mala alineació dental no és només un problema estètic, també pot provocar dificultats per mastegar, desgast de les peces dentals, problemes de mandíbula, fins i tot afectar la higiene bucal i afavorir càries, malalties de les genives.
A més, cada vegada hi ha més adults que decideixen iniciar tractaments d'ortodòncia, demostrant que tenir cura de la nostra salut dental no té edat. Però quan s'hauria de fer la primera revisió? Quins mals hàbits afecten més la nostra boca? I realment, ens cuidaran prou les dents, Marta Garau?
Volen parlar de salut dental, prevenció i ortodòncia amb Andrés Ochogavia, odontòleg. Doctor, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Me sembla molt curiós que hi hagi un Dia Mundial de l'Ortodòncia, perquè segur que al darrere hi ha alguna cosa per reivindicar. Què és?
Bé, jo crec que avui en dia el que volem és fer saber que l'ortodòncia va més enllà de l'estètica, no? És molt més, és salut, és prevenció, és respiració, és funció, és qualitat, no? I esperança de vida, i que quan tantes poden tractar aquests problemes d'oclusió o de dents mal alineades, pues menys conseqüències tindrem més endavant.
Per què és tan important tenir cura de la salut bucodental des de petits i sobretot tenir cura de l'alineació? Perquè quan parlem de brackets, per què suposa no tenir les dents alineades?
Bé, començar de petit sempre és un bon plan, no? Perquè les dents, els maxil·lars, els ossos, els músculs estan en desenvolupament i és més fàcil corregir un mal hàbit, com una respiració oral, o poder guiar un poc que les dents surtin així com toca. I no fer-ho, pues, evidentment, tindrà conseqüències, no? Apinyament, per tant, pitjor higiene, gingivitis... Entonces sí que s'ha de mirar en un impetís el seu bucodental i també com estan alineades les dents, no?
Perquè els pares, mares i tutors que ara ens estiguin escoltant o veient ho tinguin clar. Quan s'hauria de fer, doctor Ochogavia, la primera revisió d'ortodòncia quan som infants?
Bé, està clar que normalment un nen va cada any a un dentista i aquell ja està fent una petita valoració, però com a especialista d'ortodòncia nosaltres recomanem en els 6-7 anys que se faci aquesta primera valoració, aquesta primera revisió, que no és tractament, per veure que tot està anant així com toca, no? I després, una segona també molt important seria entre els 9 i 10 anys antes de fer un canvi de totes les peces definitives, no? Així que els 6-7 anys i 9-10 anys és molt important un ortodoncista.
I com a dentista, quins són els problemes dentals més habituals que detectau a la vostra consulta?
A nivell general, la càries és una pandèmia mundial, no? Quasi el 90% de la gent ha tingut o té càries. La gingivitis, problemes de genives, o periodontitis, un 60-70% de la població, ho veiem molt. I així com més recent, més, pues, veiem molt de desgaste, bruxisme, molt d'estrès, no? El ritme de vida que duim tots, extraescolares, feina, mos està matxacant un poc les dents. Per tant, diria que bruxisme és algo que s'està començant a veure de manera bastant habitual a les clíniques.
Que curiós, perquè en el tema dels brackets cada vegada veiem adults amb brackets, m'imagino, perquè tal vegada o bé de nins no li varen posar o bé les dents s'han desalineat a mesura que ha passat el temps, que també podria passar, no?
Sí, no, des de luego ara això ha canviat, no? Antes pareixia que l'ortodòncia era una cosa per nens, i cada vegada hi ha més demanda per part dels adults. També és veritat que han sortit nous tractaments, menys invasius, menys visuals, no? I la gent s'anima més, també hi ha més consciència de la importància de tenir una bona salut bucodental, important que es tinguin les dents alineades i tenir-les no només guapes, sinó funcionals. I hi ha més demanda dels adults, sí.
Clar, la salut de la boca també està relacionada amb altres problemes de salut general, que de vegades passen per alt, doctor.
Sí, sempre ha hagut com una tendència de separar el que és el cap del cos, i tot està connectat, doncs està clar, l'aparato digestiu comença a la boca, per exemple, no? El que menjam Les genives, si estan que sangren, estan en contacte amb la sang, en el sistema circulatori, i el sistema circulatori va afectar. Per tant, una bactèria bucal pot acabar a la punta del peu. Però sí que hi ha una connexió molt clara de la salut bucodental amb una salut general, i per això és tan important, no? Cuidar molt bé la boca i tot en general.
Ens han d'estirar de les orelles perquè encara hi ha molta de gent que només va al dentista quan té dolor, o aquest pressupòsit ha canviat i ara ja hi ha molta de gent que opta per allò que seria una visita preventiva en el seu dentista?
Sí, jo crec que la gent s'està cuidant més, i sobretot els pares cuidant més dels nostres fills, però sí que hi ha molta gent que ve quan s'ha romput algo i han passat potser 5 o 6 o més anys, i a vegades tenen sort i no tenen molt de problema i se soluciona fàcil. A vegades, per culpa de no haver fet una visita més recurrent en un dentista, se perd una peça o tenim problemes pitjors, no?, de que se perden diverses peces per una periodontitis no tractada. Per tant, sí que és el que sempre deim aquí en el vostre programa, i per tot, una o dues visites a l'any fundamental, no? Però si encara hi ha gent que ho deixa per un darrer.
No, però ho ha dit...
Depèn de cada pacient.
Clar, una o dues. Que això és molt important, depenent de la situació de cadascú. Tornant als brackets, que avui és el Dia Mundial, sempre hi ha gent que pensa, total, tenc aquesta nova modalitat que ha sortit els darrers anys, que són aquests brackets transparents, per no dir marques, però no poden amb tot. Per depenent quin tipus de problema, no serien aplicables aquest tipus d'ortodòncia, és veritat?
Sí, cada cas s'ha d'individualitzar, està clar. Sí que és vera que la tecnologia més actual i aquestes fèl·lules transparents, no?, que feim ara a l'ortodòncia, que funciona molt bé, cada vegada se fan casos més extrems. Així quan va començar, se feien petits apinyaments, ara ja corregeixen desastres, no? La veritat és que està avançant molt, i sí que hi ha qualque cas que potser és més convenient dur brackets, per lo que sigui, però ja quasi la majoria dels casos se poden solventar amb l'ortodòncia transparent, la plàstica, que la gent s'estima més, no?, per aquest aspecte més estètic, menys aparatós, més còmode, més higiènic, però quasi d'aquí pot se podrà en tot.
La realitat ens diu que és una... que és molt habitual, no?, cada vegada veiem més persones amb ortodòncia i fins i tot persones adultes. Avui és el Dia Mundial. Andrés Ochogavía, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, gràcies.
Has duit tu d'adolescent?
Sí, i ses dents tenen memòria. Ho dic perquè vaig perdre retenidor i se me va tornar a separar tot. I ara m'hauran de tornar a fer un tractament.
De brackets?
Per tant, no sé si de brackets, però aneu alerta.
Per això t'ho dic.
Haver-ne duit no és sinònim que ses dents no se tornin a separar.
No, sobretot perquè també te pot sortir un extremer i després descompensar tota l'estructura.
Sempre hem d'anar vigilant. Bona,
eh? 10, no, 11 i 41. Mm. Uns consells, tornant tot d'una.
Tres ràdios Dial.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Dedicam els darrers minuts d'aquest programa per parlar-vos que aquest diumenge, preneu bona nota, Moda Pereta fa un homenatge al gènere de la revista amb l'espectacle Ja hi tornam a ser. I el podreu veure a IB3 Televisió a les 10:55 del vespre.
Aquesta icona del teatre mallorquí compartirà escenari amb el Mago Félix i la seva ajudant Sílvia, el Lajuani i el ballerí coreògraf Marcos Terlevic. I nosaltres ara tenim en connexió el seu nebot, en Joan Carles Bestard, perquè ens conti, perquè no ens podem perdre aquest diumenge aquesta revista, que ja hi tornem a ser. Joan Carles, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Encantat de saludar-te. Feia temps que no te veia, per tant, m'agrada coincidir al lloc dels capvespres, també coincidir el dia. La pregunta primera que te volia fer és per què no ens han de perdre aquest Ja hi tornam a ser que s'emetrà per IB3 Televisió aquest diumenge.
Senzillament perquè és un espectacle on hi ha de tot. Hi ha música, humor, màgia, molt de divertiment, i jo crec que és el millor programa de televisió per anar-te'n a geure després d'una jornada dominical. Més o manco... ara m'estic movent un poc. Més o manco... no sé, dura o no dura, però perfecte per poder començar una setmana manco amb un bon somriure i amb un espectacle visual preciós.
Fixa't.
Perquè és un gran espectacle visual.
No tenim cap dubte. I fixa't, avui estàvem un poc nostàlgics, perquè en Xisco i jo fèiem referència a algunes cançons dels 80, fèiem referència, no?, a la nostra infantesa, a la nostra adolescència, i Ja hi tornam a ser també té una mirada nostàlgica a aquell teatre d'abans, no?, de tenir més temps, de gaudir de les companyies teatrals de Mallorca. No fa també èmfasi en aquesta qüestió, Joan Carles?
Efectivament. El personatge de Madó Pereta, sempre que munta una revista, té com a objectiu fer un retrocés dins la ment cultural mallorquina. Això vol dir que, anant cap a cançons que tothom sap, cançons que tothom ha taratejat... Ai, ja no m'ho sé la paraula. Ha cantat...
Ha cantussejat.
Perdó?
Dic, ha cantussejat en qualque moment de la seva vida.
Cantussejat, gràcies. Molt amable, doncs. I aleshores, pues, Madó Pereta sempre fa aquest retrocés a tots els seus espectacles. Aquest espectacle, que veurem diumenge, se va estrenar en gener de 2020. Atenció a la data. Gener 2020. Què implica això? Que se va estrenar. Va anar molt bé tots els dies que va estar a l'Auditorium de Palma, però després va venir el famós Covid i l'espectacle va quedar aturat i va quedar congelat, amb la sort que havia estat enregistrat per 5 càmeres, vull dir, i en Pedro Rus va estar molt ben pensat la seva gravació, tot. I ara se pot oferir anys més tard, pues concretament 6 anys més tard, se pot oferir a tot el públic d'IB3 Televisió. No té molt que veure, per no dir res, en l'actual revista que passejam de gira per les Illes Balears, que és 25 anys de Madó Pereta, però vull dir que és un... no sé, jo l'he vist un parell de vegades, i sempre no perquè sigui per l'òpera tenint i tal i qual. He cregut que si haguéssim pogut aquest espectacle fer-lo més temps, hauríem tingut un èxit brutal, que el varen tenir els dies que vàrem estar en cartell, perquè no vàrem poder estar per qüestió de...
No, i sobretot, na Marta Guerau està fascinada en el seu vestuari de sa teva tia.
És meravellós. Pareta, i les plomes.
Perquè ella,
el vestuari...
si una cosa t'agrada, en Marta Guerau són ses plomes, estimada.
I tant, que sí. No, no, és una meravella, és una fantasia. Estem compartint les imatges, ho descrivim pels oients de la ràdio, no?, d'aquesta posada en escena. Per cert, Joan Carles, t'he de dir que me fascina el títol, no? Aquest ja hi torna massa. Jo no sé com vas tu de Caparrut. A mi, en Xisco sempre me diu que sóc gota malaia. La qual cosa vol dir que aquesta frase me l'han dita moltes vegades. Ja hi torna massa. A tu quantes vegades t'ho han dit?
Moltes vegades. Però és que jo he de reconèixer que som una masseta. Jo som de... Sí. Jo,
t'entenc perfectament.
Que un 80% de les coses que s'aconsegueixen és a base de convertir-te en una masseta. I tot el dia dona-li, fins que te diuen sí, basta, no te vull sentir més.
Joan Carles, separados al nacer.
Voldria, si me permeteu, voldria dir una cosa sobre el vestuari d'aquest espectacle de l'any 2020, i és que va ser tot confeccionat per el dissenyador Jordi Dalmau i també per en Víctor Guerrero, un altre dissenyador que ha dissenyat, en Víctor Guerrero ha dissenyat i en Jordi Dalmau també han dissenyat el de la revista que actualment està de gira, el de 25 anys, revista que sé que va poder veure el senyor Nadal i que sé que m'imagino que també deu trobar aquest vestuari és esplendorós.
No, no, gran vestuari. De fet, en aquest 25 anys de moda opereta surt la protagonista amb un abric, que és una meravella, que volia demanar-te, la teva tia Pereta, Joan Carles, si té llogat, no sé si, un local a qualque polígon per guardar tot aquest material. Ho dic perquè si mateix, jo aquí veig, anava a dir, molt d'embalum. I això s'ha de guardar com toca perquè les plomes continuïn mostradores, els vestits no agafin arna i no se facin malbé. Tot això, qualque dia hi haurà un museu d'una icona illenca com es moda opereta perquè es pugui recórrer com es museu. Jo què sé, jo veig nanes d'anar a la Flores a Jerez de la Frontera. No sé si tu que tens bo demanaries qualque espai perquè fessin un centre d'interpretació de moda opereta.
No, miri, jo li puc dir una cosa, senyor Nadal. Li puc dir que el vestuari de l'any 2020 està intacte, és nou. Se podria tornar a utilitzar en un nou espectacle avui mateix. Però s'ha de conservar. S'ha de conservar. A casa tenim dues habitacions que no hi podem entrar perquè tot està emmagatzemat allà. A part de tot lo del vestuari de la nova revista dels 25 anys. Dins d'aquestes dues habitacions hi ha el vestuari de la revista 2020, aquesta que veurem diumenge a les 22:55 a IB3 Televisió. Més els 25 anys de moda opereta i després molt de vestuari teatral
que un
servidor ha fet servir des de l'any 89. Aleshores, més ara el vestuari de la revista actual. Per tant, jo crec que ja s'obren més explicacions de com està que nostra.
Jo crec que, Joan Carles, ja cal que Calcuta cedeixi una nau industrial. Polígons de Mallorca.
Que també me l'han de cedir perquè pagar no la puc pagar.
Que mos agrada plorinyar en directe.
No, jo li seré sincer. Miri, jo li seré sincer. Jo vaig llogar...
Això pareix un debat de 5 dies, que no hi ha manera de fer dues frases. Va. Ni tan sols com a entrevistador puc fer dues frases seguides en penjant xals. És impossible. No hi ha manera. És una manera de procedir.
Me fascina el tracte de vos. que teniu, entre vosaltres, també t'he dit, perquè, estic fascinada.
Perquè en Jean Charles és molt respectuós. Perquè
no, ja ho
va tenir una educació francesa, exquisida, i clar, ell sap que es vu francès és important per marcar distàncies, perquè si una cosa té ell és que sap que és una gran estrella i li agrada marcar distància
a la
resta. I en Sobos, ell ja marca aquesta profunditat.
Una gran estrella estrellada. Però bé.
Bé, però sigui com sigui, Joan Carles, suposo que content de que aquest diumenge, a partir de les 22:55, sa gent pugui gaudir d'aquest espectacle que no va poder tenir gran rodatge per mort de la Covid, com ara tu m'ho explicaves, però sí que és un espectacle complet, hi ha màgia, hi ha ballet, hi ha madòpereta, té tots els elements perquè la gent s'ho passi bé durant un grapat d'hores bones.
2 hores, concretament? Jo estic molt content que IB3 ha comprat l'espectacle i que IB3 la gravació de l'espectacle. I IB3 l'ofereixi. Jo sé que per tu és una hora difícil, les 22:55, però com he dit en el principi, és la millor manera d'acabar una setmana i començar-ne una altra amb un bon somriure i amb més d'una rialla.
I tant que sí.
D'aquestes grosses, ja m'entenc.
És el que necessitem, riure, gaudir, passar una bona estona, ho recordi, diumenge, ja hi tornem a ser, a IB3 Televisió, a les 10:55 del vespre. Ha estat tot un gust tenir Joan Carles amb nosaltres. Joan Carles, des d'aquí t'enviem una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies, el plaer ha estat meu, sobretot poder xerrar amb una gran professional com tu i amb un gran professional com
per què riu?
És que de veres.
Pots saber que digui...
No, però...
Me digui unes paraules guapes i tu te poses
no,
a riure.
Però m'ha fet gràcia, perquè és un cavaller. No podem dir una altra cosa. En Jean Charles... En Jean Charles s'ha quedat bé.
No.
Posa
no
ordre.
No és qüestió de quedar bé. És qüestió de dir les veritats. Vull dir, aquesta senyora, per mi, és una gran professional del món de la comunicació. I vostè, senyor Nadal, també, malgrat tinguin les nostres diferències.
Sí, que no és per fer esca, però tu i jo tenim un tema pendent avui cap vespre, perquè ahir vas entrar en directe en el telèfon de l'Udits de 5 dies, me vas posar que raro que no passa, i ara avui cap vespre tothom pendent de 5 dies per veure's desenllaç d'aquesta agra polèmica.
Perquè vostè va començar.
Idò, ja està, ho deixarem aquí, perquè la Marta Guerau és molt més taxativa que en Toni Rigo, amb els tempos. Jean Charles, una abraçada i enhorabona.
Una abraçada forta, un plaer. Igualment per tu. Hem de parlar d'esports, perquè estem superpreocupats.
No, ja en Joan Carles ha dit, Marta Guerau, una gran professional, Xisco Nadal, un gran professional, i acaba d'entrar per aquella porta...
Un gran professional
dels esports d'aquesta casa.
Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, gràcies.
És que estem preocupadíssims per la situació. No sé
sí,
si
però
tu...
sí, jo també una miqueta...
Vos pots aportar un pot de lluny.
Mira, el Mallorca va caure i després en descens perquè el Girona va empatar el seu partit a un contra la Reial Societat, però no és del tot dolent perquè el Mallorca ara juga diumenge, com ja sabeu, una final al camp del Llevant, però el Mallorca si guanya i acompanya la resta de resultats podria sortir de València ja matemàticament salvat. Per tant, el Mallorca el que ha de fer és el deure, és guanyar el seu partit i esperar que acompanyin la resta de resultats, però també han de dir que si perd i no van bé els altres resultats, el Mallorca podria sortir de la Ciutat de València com a equip de segona divisió. Per tant, poden passar moltes coses diumenge a partir de les 7, però com dèiem, el Girona que va empatar el seu partit, també ho va fer el València a una casa contra el Rayo Vallecano. És una bogeria aquesta zona baixa de la classificació primera aquesta temporada. Per tant, el Mallorca el que ha de fer és intentar sumar una victòria i esperar que facin els altres rivals directes. Per aquest partit, Martín de Michelis perd Tomàs Mascarell per acumulació de targetes, però la bona notícia és que recupera el migcampista Samu Costa per jugar contra el Llevant, que hem de recordar que és penúltim a la classificació. El Mallorca començarà aquesta jornada en posicions de descens en 39 punts. A les 7 jugarà el Mallorca Ciutat de València, i en el món del bàsquet també ahir estaven pendents de l'Estia Menorca, que debutava en el playoff descens a la Lliga ACB a l'eliminatòria de quarts de final. No va anar bé, no va fer un mal partit el conjunt de Javi Zamora, però va perdre contra el Leima Corunya per 93-71. Ara diumenge es jugarà el segon partit de la sèrie també a Corunya, i la setmana que ve, divendres, aquesta eliminatòria viatjarà cap a Mahó, cap al pavelló de Vintalfa.
Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
Molt bé.
L'ampliam tot d'una.
Gràcies.
Bon cap de setmana. Repassa el contingut del programa al dia, començant per Menorca. Pere Gibert, bon dia.
Bon dia, avui parlarem amb Virginia Herrero, presidenta de la nova associació de veïns del Fonduco, que és una zona condicionada per la nova delimitació de costes, que n'augmenta la protecció, però afecta cases construïdes des del 1988. També comentarem algunes qüestions, activitats del cap de setmana, culturals, com l'obra La veu humana, que representa el Teatre d'Esborn de Ciutadella i que tanca la tercera temporada d'òpera. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silvia Pons. Bon cap de setmana.
Igualment per tu, Pere. I l'Eurotour, a Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on altres avui, ja sabeu que els divendres li posem el focus a la cultura local. Parlarem de llibres amb en Julio Ranz, el poeta i periodista. Després li posarem una mica de música al programa amb les novetats que ens portarà en Pere Navarro. I amb aquesta vocació de servei públic repassarem l'agenda del cap de setmana, l'esportiva, que ens l'explicarà en Raül Medrano, i la més cultural, d'oci i de gastronomia, la repassarem de manera exhaustiva amb Nibon Aranyó per no perdre'ns res aquest cap de setmana ni a Eivissa ni a Formentera. Tot això, companys.
I Jaume Noguera, amb els continguts del dia Mallorca, què ens conta?
Mira, peguem un bofín de marratxí perquè el Valle i tot el poble estan fort i no moguis en compte del parc fotovoltaic que AENA, és a dir, el Ministeri de Foment, vol muntar a Sant Bonet. Diuen que és un espai lliure, és un espai verd que sempre s'ha fet servir per gaudir dels veïnats i no volen de cap manera que se munti el parc fotovoltaic allà. No estan en compte de les renovables, però que de manera unilateral se decideixi muntar a marratxí aquest parc fotovoltaic no estan d'acord de cap manera. Després pegarem un vot a la policia muntada de Palma, en el castell de Bellver, perquè fa poc que se'ls ha mort en Roig, un cavall que feia de 7 anys que estaven amb ells. I també volen conèixer com funcionen, com ensinistren els poltres des que són menuts, perquè, clar, són cavalls que s'han de ser molt nobles, perquè s'han de passejar per mig de la gent i en cap moment poden fer un estrany. Són uns cavalls meravellosos i els escolars que te visiten queden bocabadats. I avui en Xavi Olivena, seu món de paraules mos durà fins a México lindo y querido, doña Garau, a usted que a mí,
avui
que
viatjau,
nos gusta tanto. Veremos cómo platican esos pinches güeyes. Gràcies, en Xavi Olivena.
Bon cap de setmana, Jaume Noguera, que puguis descansar. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 9.